què ens ocupa, Jamila?
Ens ocupa la literatura.
La literatura, els llibres?
Els llibres.
Avui dia és Sant Jordi, eh? T'agrada tu Sant Jordi o no?
M'encanta Sant Jordi, és una de les meves festes preferides després del meu aniversari.
Ah, molt bé, carai, tu, que egocèntrica, no?
Sí.
Molt bé, molt bé. Escolta, jo ja he passat per la plaça, de fet hi era molt d'hora aquest matí, ja hi havia tot de taules amb la senyera, que jo crec que es treuen dos cops l'any, per Sant Jordi, per Sant Jaume, per dos sants, i després tornen a desar allà, on són? Allà en un quarto, allà humit i fosc, que ja es treuen les capses i...
Has agafat algun llibre de la plaça o no? Els regalaven.
Ah, t'explico. Aquest matí jo hi era molt d'hora, perquè...
D'acord, ja tu volies ser el primer.
Sí, estava allà, he vist passar en Pepe del Bar Centro amb una bossa transparent plena de monedes d'euro. Li pesava molt, o sigui, realment hi duia una fortuna allà, però bueno, caminava amb tota tranquil·litat, sap perfectament que ningú passarà a agafar-li... a fer una estrabada i agafar la bossa amb les monedes. I m'he creuat amb les notificadores. Que crec que algun sei podria fer un vídeo homenatge amb les notificadores, que sí que es posin d'esquena, no?, les dues, i en plan Los Ángeles de Charlie, no?
Però per què?
Però, saps, en lloc d'agafar pistoles, agafant sobres, no?
Sí.
Som les notificadores, hem vingut a notificar!
A notificar què?
Notificar o morir. No sé, són notificadores, no? Treballen d'això, no?
Sí, notifiquen coses, eh?
Notifiquen coses. A mi un cop em van notificar aquí als estudis de Radio Illa que m'havia de posar la mascareta.
No.
Em van dir, escolta, posa la mascareta, nen. I jo també em vaig fer cas. I res, no, doncs sí, ja tinc alguns llibres. Hi ha la biblioteca, hi ha els de San Francisco, hi ha els de Quart d'ESO, hi ha els de l'Associació contra el Càncer. Llavors, doncs, a la biblioteca es regalen llibres, n'he agafat un parell d'allà i després n'he comprat alguns amb la voluntat en altres bandes. I també tenia un bal i he anat a la llibreria Tors Ferrer també i me n'he comprat un. Hi ha llibreria Tors Ferrer, hi ha Alpe, podeu anar a comprar llibres on vulgueu. I a més, aquest matí, bueno, hi ha molt bon ambient, ja. Ha sortit el sol. Ahir, doncs, es va enterbolir el dia i feia fresqueta, però avui ha sortit el sol i això que aquest matí per entrar a Sant Francesc hi havia cua. Hi havia cua aquest matí, pronta, a les 8, eh? O sigui, realment, no estem avesats, aquí ens hem mal acostumats a no fer caravana, no estar aturats, i la gent es posa, o sigui, els nivells de cortisol de tota l'illa creixen moltíssim quan hi ha una cua, quan estàs aturat. Això quan vius a Madrid o a Barcelona, a València, que ja la gent ja s'ho pren en calma, no? Però aquí no, eh?
Escolta, Bernat, no sé si avui rebràs alguna cosa, rebràs rosa, rebràs llibre, rebrà la teva parella alguna cosa, o és una sorpresa?
I, a veure, jo t'haig de dir que quan a casa meva jo només tinc germanes i ens regalaven llibre a tots.
És que me'n sembla correcte.
Sí, però rosa per mi no.
Ah.
I no hi havia una discriminació aquí?
Sí.
O sigui, les meves germanes rebien rosa...
I llibre.
I llibre, i jo només llibre.
Ja.
Jo volia una rosa.
Home, i per què no?
I llavors, doncs, en fi, sí, la meva parella rebrà... una rosa...
I un llibre.
I també la mare dels meus fills, també... Sí, jo regalo roses a tothom. La meva filla, la primera, que li regalaré.
Sí.
Estic molt content, estic molt emocionat.
Li regalaràs un llibre, també?
I un llibre? No, molt petita. Ja
bueno,
ja els
típics llibres.
No, una rosa.
Una roseta, molt bé.
Una roseta i sí, i jo ja m'han regalat un bal de 30 euros per comprar-me. N'he comprat dos i he pagat la diferència.
És que, clar, per regalar-te un llibre a tu, saps?
Sí.
Imagina't el caos mental.
Ah, Sara, he vist en Pepo. Bueno, en Pepo és aquella lot amb veu atronadora que teniu aquí a la ràdio, no?
Sí, una així, doncs, amb camisa
amb una cella blanca.
Exacte.
Amb cella blanca, no?
Exacte.
Que pareix un nom indi, no? Un nom Sioux.
Sí.
Cella blanca. No, l'he vist allà amb la seva veu, allà, entrevistant a gent. Clar,
sí.
Té un tros de veu, amiga, el que té en Pepo.
Ja, increïble. Bé, a veure, anem als llibres que has portat avui, no? O què?
Vinga, va, som-hi. No, però abans em vull comentar un parell de coses, un parell de punts que tenia. No, però això és Burrat Lis, amb aquest Wake Up, It's a Beautiful Morning, no? Aixequeu-vos, que desperteu-vos, que és un dia polit, per quin cas estigui al llit, aneu a la plaça, que hi ha ambient. I un nom literari cinematogràfic, Burrat Lis, per qui no hagi llegit o vist la pel·li de Matar un rossinyol, és un dels personatges més misteriosos i persistents a la pel·li. era un segon pla permanent, però clau en el desenllaç. El cine interpretat, per cert, per en Robert Duvall quan era jove, i aquesta banda va agafar el nom. Ja, a mi em passa que hi havia moltes cançons o bandes que escoltava i després hi havia referències literàries. I amb el temps els he anat, dic, ai, mira, els Burt Radley, es deien això per personatge de la peli.
Doncs mira.
Sí, em passa amb diversos grupillos. Escolta, tema Sant Jordi, em deies sí. Que t'agrada molt. No sí. Tens una mica sentiments encontrats? O sigui, està molt bé que la gent compri llibres, és el dia doncs, que les llibreries fan més negoci. Uh-huh. Però, per exemple, el tema dels autors mediàtics, que sempre han estat, però ara són com una plaga, tu.
Uf.
O sigui, qualsevol, ja sigui un futbolista, ja sigui un periodista uh-huh. de televisió, un opinador, uh-huh. Tots escriuen sobre les seves merdes. Les seves merdes, o sigui, tinc una mare amb Alzheimer, ja. Escric un llibre. Tinc un germà ruïnomen, escric un llibre.
Totalment.
El pare, doncs, se m'ha deprimit, escric un llibre.
Estic totalment d'acord, i no només amb això, sinó que a més el tema dels llibres s'ha tornat una mica com el tema dels viatges. És a dir, tothom ara va a Tailàndia, no? I tu veus, i vinga, Tailàndia. Doncs ara també igual amb la literatura, no? Tothom llegint les gratitudes. Escolta, fa un any que no... Fa
dos
anys ningú sabia qui era aquesta tia, i ara
tots
llegim aquesta tia, que em sembla fantàstic, segur que és boníssima, però jo no la llegiré, és que no, perquè,
no,
perquè
no
s'atura.
No vol ser una ovella més en el ramat.
No, i la Comeres Flores, la mala costumbre, vinga. Tots els quatre llibres que es van repetint constantment, tio, recomaneu altres coses.
I estic d'acord, ara parlem d'això. Jo tinc un bon record de Sant Jordi. Era un dia que podien passar coses, no sé, un dia especial. I a més, si plovia al final del dia, hòstia, m'encantava. I passava, abria l'Aigües Mil, ja ho sabeu. El que sí que em tinc una mica nerviós, com tu, és la falera, el hype, no?, amb tota la mercadotècnia al voltant del llibre. O sigui, quan jo vaig tenir l'smartphone, una de les primeres coses que vaig fer va ser buscar podcasts de programes que es feien sobre llibres, ja fossin a la ràdio o alguns que es feien exprofesso, i n'hi ha un fotimer, avui, i en soc un gran seguidor, Café de Mendel, Ciutat Maragda, Let Malditos, Grandes Infelices, Un Libre a una Hora, i L'Illa de Mallans, hi ha un munt de programes. Ara, però paral·lelament, hi ha tot un entramat de suposats prescriptors de llibres a les xarxes, sobretot a Instagram i YouTube. Jo no els segueixo, però sí que l'algoritme me'ls fa aparèixer a les pròpies editorials que els hi fan el joc, i per mi, en fi, no ho haurien de fer, de gent que té desenes de milers de seguidors.
Uh-huh.
Gent que dius... Primer que són gent jove, moltes vegades, que dius, no, tio, no pots tenir una mirada encara. No pots tenir... O sigui, tu per ser, jo penso, una persona doncs, que pot recomanar literatura, has d'haver viscut una mica. I has d'haver traçat aquesta línia entre el llibre, el que t'explica un llibre, i l'experiència vital, o la teva visió de la vida, d'alguna manera.
Discrepo una mica amb
això, discrepo una mica, molt bé. En fi, és igual, el que et vull dir, està molt bé que discrepem.
Sí.
No, però hi ha gent que té desenes de milers de seguidors i que fa són unboxings.
Ja. Yeah.
Unboxings. Diu, ai, m'ha arribat aquest llibre, que és mac, no sé què, però què és això?
Uh-huh.
Una tablet?
No, tens raó. I a més, recomanen tots el mateix llibre, així que...
Un gerro de flors.
Uh-huh. Total.
I a mi, que em sembla molt bé, que per mi també prefereixo, si hi ha dos llibres editats per editorials diferents, m'agrada més el de la portada maca. O sigui, jo no vull tenir coses lletges a casa.
Ja, òbviament.
I les portades, doncs, jo sóc molt fetichista, també.
Uh-huh.
Però, en fi, s'ha arribat a una banalitat i una superficialitat bastant preocupant pel que fa amb això dels llibres, com tu bé deies, doncs, que és la nova moda, no?
Ah, sí?
I mira, comptant és la nova moda, que jo també ho estic fent.
Ah,
sí?
Què has portat? Què has portat?
Bueno, no, espera't una cosa. Encara no.
Aportaràs les gratitudes?
Per Sant Jordi, no. Hi és, una llibreria aquí a Formentera.
Home, clar que hi és, i segur que és bo, però és que estic farta de veure.
Les gratitudes.
No puc més.
No li agrada les gratitudes. No, fa poc vaig veure, no sé si algú d'una editorial o una llibreria, fent un calendari d'advent de Sant Jordi, o sigui... En plan, com per Nadal, però perquè vingués Sant Jordi, que és com...
Ja. Màrqueting, aquesta... tot màrqueting.
Màrqueting, sí. En fi, i mira, parlant d'aquest tema, Premi Aena, sí. N'has sentit a parlar? No he parlat aquí del Premi Aena?
No.
No sé si ho heu comentat als titulars de les notícies o així. Bé, el Premi Aena, ja sabeu, aquesta empresa que gestiona els aeroports
a
Espanya, sí, amb 51% de capital públic,
sí.
Doncs ara ha fet un premi, i enguany s'ha donat el primer cop el Premi Aena, 1 milió d'euros.
Uau!
1 milió d'euros com a
premi. Què s'ha de fer?
Com a premi Planeta. És premi a obra publicada, en aquest cas és millor que el Planeta, que és la trampa aquella de tants de tants altres premis, guardons, doncs, certàmens literaris. Tu escriu-me un llibre que jo te'l faig guanyar al Planeta i així fem una gran operació, doncs, comercial. No, aquest és obra publicada ja. El que passa és que és a literatura hispanoamericana. Per exemple, enguany l'ha guanyat Samantha Schweblin, que és argentina, i qui de fet em vaig comprar el llibre que, pel qual ha guanyat el desembre, abans de viatjar a l'Argentina.
Ah,
el novembre abans de viatjar... No, el desembre abans de viatjar a l'Argentina. Aquest de... el buen mal, es diu, són relats, està bé. Vas com 1 milió d'euros, no s'ho val, el llibre, m'entens? Els grans premis europeus, l'Estrega, l'italià, que és un premi prestigiós, li donen... qui guanya l'Estrega li donen 5.000 euros.
Uau.
El Goncourt, el gran premi literari francès, 10 euros, el guanyador, simbòlic.
10?
10 euros. El Booker, un dels premis més importants en el món...
Un milió d'euros.
El premi Booker, un dels grans premis a nivell internacional del món anglosaxó. 50.000 lliures. I a Espanya donem 1 milió pel Planeta d'euros i 1 milió per l'Aina. A més, amb un jurat nefast, o sigui, sense talent, amb la Rosa Montero, imagina't, de presidenta, i amb els grans grups Planeta i Random House, doncs, allà, doncs, a Penguin Random House, doncs, en el jurat, ben posats. Tot té molta... fa molta pudor, m'entens? Fa molta pudor. I ja et dic, o sigui, ho estem fent malament. O sigui, Espanya el que hauria de fer és optar, doncs, per premis amb més... N'hi ha, també, de premis amb més prestigi que no pas dotació econòmica, però a Espanya hi ha tants premis amb dotació econòmica que és tot un circuit. Hi ha escriptors que es dediquen a guanyar premis i que són lamentables escrivint.
Hem de pensar que, a més, no es fan un favor, perquè el Premi Planeta ara mateix està superdenostat, però és que inclús per la gent que ni tan sols llegeix, vull dir, sap perfectament que és una estafa.
L'últim, qui De Val, no? Es diu Luis
no,
De Val.
No, crec que va ser Son Soles Onega, pot
no,
ser?
No, l'últim és De Val o alguna així.
Juan del Val.
I abans Son Soles Onega, l'amiga de la reina.
És que clar.
No, ningú.
I no és per qui són, no? Però és gent que s'ha posat allà a escriure fa 3 anys.
I que és porqueria literària, que fins i tot de vegades segurament no l'hagin escrit ni ells, però em fes igual, no? Que ara ens denunciaran i es trucarà el programa.
És que aquest espai de literatura d'avui, que és tot hate, eh?
No, perquè l'estratègia és equivocada. Un circuit literari en part basat en els premis fa que no estiguin sortint grans autors ni pensadors d'Espanya. En surten, que estan bé d'autors, entre escriptors i escriptores, però no grans autors, malgrat el que diguin els nostres diaris, i sort en tenim de totes les editorials que estan fent una ingent feina de traducció per llegir bona cosa que es fa fora. En fi, parlem dels llibres d'aquesta setmana.
Va,
si
vinga,
vols.
Parlem dels llibres.
Mira, primer llibre d'aquesta setmana, La vida del llibreter A.J. Fikri, de Gabriel Zevin, en català Periscopi, que és l'edició que tinc jo, i per cert, comprat aquí a Formentera, i ADN en castellà. Un llibre rodó, molt ben escrit, per un professional de la literatura, que hi són, altres països, gent doncs, que ha estudiat i que ha escrit des de petita, una dramèdia, no? Un drama-comèdia, no?
M'encanta.
Honesta, m'ha flipat. M'ha flipat, el recomano molt. Si vols te'l deixo, és meu, eh?
Sí, deixa'm el.
Tema, lo capritxosa que és la vida, l'atzar.
És en català.
És en català. I també els llibres, perquè el protagonista és un llibreter. La seva filla li agrada llegir i la seva parella treballa en una editorial. Per tant, el món dels llibres hi és present. Molt resumidament, a Rhode Island, o sigui, davant de Massachusetts, o sigui, un estat que es diu Rhode Island, el més petit dels Estats Units, tema geografia per mi és molt important, m'hi fixo. Miro on és els atles quan començo una novel·la doncs, que passa a l'estranger, miro on és el poble, busco fotos de la ciutat, o miro molt la geografia, m'agrada. I en aquest cas, si és la zona on està ambientada Moby Dick. O sigui, és una illa prop ja no sé el nom de l'illa de... Nantotec. Sí, on passa Moby Dick. Que
sí.
És una zona de diversos llargs, zona de, tradicionalment de pescadors, en fi, molt de fred. Hi viu un llibreter de 40 anys, vidu, que està, doncs, bevent-se la vida i té ganes de matar-se, no? Un començament, diríem, poc original, el coneixem aquest començament, però vet aquí un dia, de seguida, passa, que li deixen una criatura a la llibreria. Una llibretera de 2 anys i pico. I salvada la qüestió de la custòdia, i està ben salvada, es queda la criatura i s'ha la relació amb el llibreter i la seva filla i tot d'altres personatges que hi ha.
Però és la seva filla biològica?
No.
D'acord.
Puc dir que no és la seva filla biològica, però es convertia en la seva filla.
D'acord.
I, però hi passen moltes altres coses a la vida d'en AJ Fikri. Novel·la que quan l'acabes saps perfectament que ets una altra persona. La sensació d'haver guanyat temps. Saps que tens molta sensació d'haver perdut temps quan fem Instagram, mirem cap a Instagram.
M'encanta, m'encanta.
O quan, jo què sé, quan... En fi, jo tinc la sensació de perdre temps a vegades quan estic a una terrassa, no?
Això no em passa, però entenc que la vols dir.
Doncs aquí tinc la sensació d'haver guanyat temps i no haver-lo perdut. Em passa amb els fills i sobretot, bueno, amb els fills, bàsicament, i amb els llibres, no? Mm. Però és quan, saps quan fas tantes coses, feines rutinàries, rentar plats, tal qual, no sé què, o com et deia, perdre el temps amb el mòbil? Doncs això no.
Aquí experiències que no marquen, eh? Aquesta és una experiència que marca, aquest llibre.
Mira, aquí hi ha una frase, te'n llegeixo una, diu... I ell sospita que té raó. És un esnob, una inepta per les relacions, criarà la seva filla, dirigirà la seva llibreria i llegirà els seus llibres. Amb això, decideix en tindrà ben bé prou. Mm. Això està molt bé perquè hi ha un moment a la vida que t'adones que tot el que volies fer...
ja està.
Que, o sigui, abans volies fer tot. Escalada, parapent, volies viatjar doncs, al Japó i a Austràlia, volies... ser el millor en el karaoke, volies fer diverses feines... No, i al final, quan tens ja una edat, dius... Hi ha tres coses que haig de fer a la vida, no? Tres, quatre coses. I això em va agradar molt, aquesta... Perquè ho explica així, és un fragment més llarg, però m'agrada molt. Jo crec que aquest llibre se'ls conscriu molt en la tradició americana de novel·la ben escrita, amb una profunditat psicològica limitada dels personatges, en aquest cas, en què tot flota i passa bé. No has de rellegir paràgrafs.
D'acord.
Bona feina del traductor, en aquest cas. I, doncs, això, un llibre de 250 pàgines, que es llegeix en dos, tres nits. I mira, te'n llegeixo un altre paràgraf. Un altre, diu... Per exemple, els finals tant poden ser feliços com tristos. Ja m'és igual, sempre que siguin merescuts. Ja estic d'acord. O sigui, un final feliç o trist, va com va. La vida pot ser feliç o trista, pot tenir moments de tots, però que
tingui sentit, no?
Que tingui sentit i que hi hagi una... Com dir-te? Una relació de continuïtat amb el que ha passat abans, no?
Mm-hmm. Sí.
En fi, homenatge permanent al conte, ja... o sigui, es fan moltes referències als contes perquè en AJ cada capítol comença doncs, com amb una recomanació per a la seva filla, per la Maya, que es diu Maya. La filla.
Ai, mira. Mira, em recorda algú,
Venia de dos llibres de Periscopi, no regolins, un que es diu L'aniversari, que ni fu ni fa, d'un llibre italià, que, bueno, és un llibre, no sé, que em va deixar una miqueta fred, perquè aquí, encara que, o sigui, no farem allò que fan tantes altres bandes, que les crítiques són sempre bones.
Allò m'encanten les desrecomanacions de llibres.
Sí.
De veritat, m'encanten.
No, perquè, a veure...
Amb arguments, vull dir, no, això que aquest llibre és una merda, si no expliques per què no t'ha agradat, i així tu dius,
aquest, mira... L'aniversari no m'agrada la premissa, però no m'agrada com està escrit. En fi, en qualsevol
cas.
I després també vaig llegir El jardiner i la mort, de Gospodinov, que és un llibre que també tothom m'està recomanant.
Clar.
El jardiner i la muerte.
Has caigut a la drama.
No, però vaig llegir abans, perdona.
Ah, d'acord.
Perquè ara han tret un altre en castellà, La física de la tristesa. Però bueno, que ara es veu que hi ha un superhype amb aquest autor búlgar. El llibre està molt bé, és sobre la mort del seu pare, sobre el dol, està molt bé. Però que clar, vull dir, tothom parla de Gospodinov, no? Com si n'hi hagués. En qualsevol cas, Periscopi, si Espanya doncs, ha altres editorials com Impedimenta o Los libros de l'asteroide, en català, Periscopi, amb algunes altres, són com dir-te, són les cares visibles de la bona independència editorial en català. Ho ha set amb algunes editorials més. I ara ha estat absorbida per Periscopi per un gran grup, però ha anat traient pepinos sense aturar, i encara els traieix, perquè a nivell, diríem de l'acció, doncs no ha canviat, no? Però la gestió sí, però els Periscopi treu pepinos literaris, sempre. Once there was this girl who wouldn't go and change with Hi ha un moment en el llibre que na Maia ha d'escriure un relat a l'institut i son pare doncs, li diu, mira, doncs, si estàs una miqueta bloquejada, sempre llegeix els clàssics, no? Li fa una llista de contes. No? I un dels contes que esmenta és, en aquest cas, Un dia en la vida del peix plàtan, que és un conte que Salinger, Jerome de Salinger, va escriure el 1948 al New Yorker, i després el 53 el va incloure en el seu Nou històries, que és un clàssic que cal tenir. Jo en tinc un, en aquest cas, de La butxaca, traducció de Quim Monzó, que, en fi, ni fu ni fa la traducció, però, bueno, primer, és el primer cop que apareix un membre de la família Glass, que serà una constant en els llibres en els pocs llibres de Salinger. I és un conte, diríem, aquest, Un dia en la vida del peix plàtan, dels que crea una escola, pel que hi passa, pel que intueixes, pel que no pots escriure, que et fa el conte, i pel seu final, que és icònic.
D'acord.
És un conte que s'ha de llegir, igual que els nou contes de J.D. Salinger, és un clàssic més que un ha de tenir, si vol algun dia doncs, saber escriure o com es fa un bon conte. Salinger, ja sabeu que és l'autor del Guardià en el camp de Sègol, i de la figura de Holden Caulfield, i tot allò mític al voltant de la seva retirada a la muntanya.
Sí.
De Salinger, no? Que va escriure, es va fer molt famós i se'n va anar i va dir, no vull saber res. De fet, hi ha aquella foto icònica d'ell doncs abraiant-se amb un fotògraf que l'ha anat a buscar, que ha investigat on és, i ell no vol sortir. Va morir, personatge una miqueta misteriós, i va seguir escrivint sempre, 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 i fins que no hagin passat uns anys de la seva mort no sortiran el que va deixar escrit. En fi, fa uns anys va sortir un parell de bones biografies, traduïdes al castellà, de Salinger, i també una pel·li, Sueños de una escritora en Nueva York, que està a Prime, on ell surt de forma indirecta, que és una noia que treballa en un editorial i que parla amb ell per telèfon cada 15 dies. Està, a mi em va agradar la pel·lícula, tot i que no té bones crítiques. En fi, parla d'aquest conte en la novel·la de la vida del llibre de J. Fickrey, i jo penso que és un conte que s'ha de llegir en qualsevol recopilació de Salinger. El trobareu.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all I can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know.
Bueno, cançó clàssica de Neil Diamond, aquí versionada per Urge Overkill, escena també, diríem, mítica de la pel·lícula Pulp Fiction, amb la Uma Thurman ballant. En qualsevol cas, noia, seràs una dona aviat, no? El Lota, el motiu, seràs una dona aviat. I aquest llibre d'aquesta novel·la de J. Fickrey em va fer pensar en un altre llibre que vaig llegir fa bastants anys, que es diu Homes en la meva situació, d'en Pierre Peterson. Club Editor és un altre d'aquestes editorials com Periscopi, que treu Pepinos, en català, traduccions, en aquest cas una traducció, a remolc de l'altre llibre. Per què? Perquè a l'altre llibre parla un pare i una filla, això és autoficció, i és un pare que té tres filles.
D'acord.
Està separat, és tota la relació amb l'exparella i és autoficció, ell està escrivint sobre la seva vida. I són més importants per conèixer el comportament erràtic de vegades del protagonista, l'autor, més que elles protagonistes en si pels seus fets o pel que diuen.
D'acord.
Com una part definida, descrita del llibre. I entén la seva importància sense que intervinguin molts. Suposo que perquè el pare diu, hòstia, la gent coneix les meves filles, no les ficaré. No fa com Nausgaard, no? Aquell que va escriure aquells cinc toms de La meva vida, també noruec, que s'enfada en mitja família perquè descriu totes les misèries i totes les interioritats de la família. Jo per raons òbvies m'emmirallo un llibre on surten d'una manera o altra personatges que tenen fills més o menys petits o adolescents.
Clar.
Aquest llibre no té una trama concreta, és una estona en la vida de Peterson, és com la versió indie, com et deia, de Nausgaard.
És el típic llibre que estàs esperant a veure què passa i no passa res.
I passen coses,
Però petita.
I escenes, diríem, hi ha escenes
que et fan pensar,
sí,
no?
Sí, que jo m'ha mancat a la retina. O sigui,
sí, d'acord. És més d'imatges que no de successos, no? És més de...
Sí, és un... Hi ha novel·les que són un estat d'ànim.
Sí,
no?
Exacte, totalment.
I és el rotllo que es porta aquest pare desmenjat, que no sap què li passa, com ha de fer, o sigui... I després hi ha escenes que les recordo, un cop que s'abraia en un bar, un cop que té una relació amb una dona que, en fi, que té una disfunció erèctil i, en fi, és molt divertida.
D'acord, d'acord.
M'agrada la sinceritat que traspua. Que Oslo sigui un personatge més, no és tan mal a Oslo, però m'agradaria, perquè en parla constantment. És un antiheroi sense caure en la caricatura o lo grotesc o lo exagerat dels antiherois. No hi ha autocompassió, i això també m'agrada molt.
Així,
un dia parlarem
també
de Noruega i els escriptors, des d'Ibsen a Hamsun fins a l'actualitat, perquè és un no parar. Surten autors constantment a Noruega. És un país en el qual, que si demostres que tens certa destresa escrivint, l'estat et paga una vida d'escriptor.
Doncs mira.
No, està molt bé, almenys durant uns anys, perquè puguis escriure un, dos llibres. Una passada, pràcticament igual que aquí, eh?
Igual, igual.
No, però si tu envies una proposta de llibre i allà doncs, l'Estat, el Ministeri de Cultura o de què sigui, diu, escolta, doncs aquest llibre pinta bé, et paguem...
Aquí t'has de...
Que estiguis 3 anys tancat on vulguis escrivint-lo, perquè sabem que Noruega és un país ric, que tenen petroli,
sí,
i que els hi va molt bé, i poden...
Aquí t'has de presentar o a l'ENA o al Planeta.
Correcte.
Eh?
Romalen pučela, Bubamara sa se ančela, devla, devla, vačarle, Bubamaru koka, ošinele, Romalen...
Ara no sé si és napolità, això, búlgar...
Ei, podria ser, eh? Podria ser. És mig mediterrani, no és búlgar, això és serbo-croata.
D'acord, d'acord.
Això és la banda de rock de Mirko Sturitz. Mirko Sturitz és un director de cine, Gato Negro, Gato Blanco, Underground, La vida és un milagro, entre d'altres, i té una banda de música, que jo vaig veure a l'Apolo un cop, i ens serveix per a introduir aquest llibre, Cartes des del manicomio, d'en Dario Giamonia.
Hi ha una pel·li o alguna d'això? No.
No, encara no.
D'acord.
No ho crec.
Però és el títol, que sona molt...
Sí. És de 2024, aquest llibre, tot i que es va escriure el 2001, el 2024 l'edició de Sahalin, que és una editorial molt xula, sempre amb la balena com a logo dels llibres. I és un autor de culte d'una editorial collonuda, que no fa llibres amb final feliç, normalment. Són llibres relativament foscos, amb certa amargor, agredolços, noirs de l'interior dels Estats Units, llibres clàssics, doncs, ja que sé, també, d'autors del Japó, o sigui, pots trobar de tot. Aquí ens portem a Quim Bonanam a Sarajevo als anys 80, epicentre cultural dels Balcans. Ho deia fins i tot Kusturica, no? Que amb la seva... que escoltàvem de fons, bueno, no escoltàvem mai de fons, però escoltàvem tocar la guitarra en aquesta banda. No era ni Belgrat ni Zagreb, era Sarajevo, l'epicentre cultural dels Balcans dels 80, quan Iugoslàvia existia, que aquell meravellós país que va existir un temps. Ell, Giamonia, viu als baixos fondos i està marcat per dues tragèdies. La seva vida real, eh? El seu pare i el seu oncle se suïciden. Ens fa pensar en alguns altres autors que també que hem parlat, per exemple, Ferreter, Gabriel Ferreter, sense anar més lluny, aquí a Reus. Ell és ferit en un bombardeig durant el setge de Sarajevo i emigra als Estats Units, on s'està uns anys. I de fet, torna a Sarajevo mort d'enyorança.
D'acord.
No? I acabarà morint poc després perquè portava una vida una miqueta doncs, de beure, alcohòlic. Sí, mort jove, amb 50 anys o així. La seva trajectòria recorda també els seus contes i a la seva manera a un altre tio que m'agrada molt, que és en Sergei Dovlatov, que hi ha publicat en català amb l'hebreu, ja es mor fa anys també, i que per això l'esmento avui, per l'humor. Volia fer una petita doncs, esmena a l'humor... diríem rus balcànic, no? Per mi, el pic de l'humor literari l'ostenten russos i balcànics, i voltant, l'òrbita de l'est d'Europa, alguns altres, algun txec, algun polonès...
No ho hauria dit, eh?
Sí, per mi són els
l'humor... No ho sé, perquè no he llegit realment.
O sigui, mediterranis, escandinaus, yanquis, no tenen el sentit d'humor que tenen aquesta gent.
D'acord, d'acord.
No, ja t'ho dic ara. La majoria de mediterranis no em fan riure a mi. O sigui, no fem un amor tan depurat amb aquest punt amarg que té i una mica dur, de vegades, un humor dur. Això és semificció, relats de la seva vida als Estats Units, la seva relació amb la comunitat bòsnia i iugoslava allà i la seva visió del món yanqui. De fet, es fot a treballar, ell, allà als Estats Units. Curiosament, tot i que ho descriu des de fora, ell escriu com ells. Ell escriu com autors, doncs, com Bukowski, com Carver, el realisme brut, John Fante, no sé, el realisme brut nord-americà, ell en veu, no? És la gran influència de la seva manera d'escriure. El vaig llegir en un ferri a alta mar.
És petitet, el llibre.
És petitet,
o sigui,
sí.
Que sembla ràpid.
No, i els capítols també són molt bons
molt bé,
de llegir.
Molt bé, molt bé.
El vaig llegir en un ferri de Baleària, anant d'Eivissa a Barcelona, un dia que no havia d'haver anat en aquell vaixell, i són 9-10 hores de vaixell... Que o t'ho prens amb molta filosofia,
ja.
Amb llibres, amb observant la gent, prenent apunts, mm-hmm. perquè és un lloc sòrdid, un ferri d'aquestos, alta mar.
Sí.
I penso que també són sòrdides algunes de les relacions humanes eslaves, sobretot banyades amb alcohol com aquesta. Però en qualsevol cas, els ferris de Baleària, o bueno, qualsevol ferri de qualsevol companyia, alta mar és un lloc especial, per dir-ho d'alguna manera, per la gent que hi veus, per la lentitud
yeah.
que tot va, per no sé com està tot, aquells camarots,
sí,
no
sí.
sé.
Allò no em disgusta, eh, tampoc, ja t'ho dic.
A mi sí, passar un dia sencer a alta mar amb ferri no m'agrada.
D'acord.
No em veuràs mai amb un creuer i tampoc intentaré, sempre intento viatjar de nit. Un dels autors que canta en català més poètic que puguis trobar, també ha escrit un llibre, és en Miquel Serra. I no marxem massa lluny, i de Bòsnia anem a Polònia per parlar d'un altre exiliat que va fer vida durant temps fora del seu país. És en Nadam Zagajewski. Ara, Acantilado ha tret un llibre d'ells, o Acantilado és potser l'editorial més elegant i potser més prestigiosa que hi ha en aquest país, en temes d'alta literatura, assaig, poesia... M'agradaria tenir-los tots els seus llibres, però, en fi, no podria pagar la Universitat dels Nens. A Cantillà ha tret ara poesia per a principiantes, un assaig, i he anat a buscar un llibre que és un dels seus últims volums poètics que va escriure,
uh-huh.
en aquest cas, abans de morir, Asimetria. És un dels més grans poetes de la segona meitat del 20 i principis del 21, reconegut amb multitud de premis. Hi ha com una tradició polonesa, et diria. O sigui, hi ha dos novel·les en poesia. Que és, o sigui, és difícil. O sigui, això pot passar amb algun... potser amb Irlanda, amb Estats Units. No sé, però hi ha Milós i la gran Szymborska, Wisława Szymborska, que és la més gran, que han guanyat premis Nobel en poesia.
Ja.
Polonesos, no?
Sí, curiós.
I també hi ha altres polonesos que han rebut premis Nobel de la literatura, com en Bashevis Singer, o més recentment Tokarczuk, que és una autora doncs, que també és una que tothom cita. A mi m'agraden els poemes amb una trama.
Uh-huh.
A mi m'agraden així. Que
però tots la mateixa trama.
No. De vegades els volums de poesia tenen una... No sé com dir-t'ho.
Un fil conductor.
Sí, un fil conductor o una essència que els uneix, mm-hmm. una història de fons. No, que tingui una trama, que t'expliqui una història.
D'acord.
La poesia.
No poesia per poesia, eh?
Correcte. Les altres merdes, ja sigui a nivell formal,
sí.
no? Que llegeixes i veus que salta, que aquí han fet servir el...
Clar.
No sé com
sí,
dir-t'ho.
Sí,
el tabulador per escriure dues línies més avall, un signe d'exclamació. Tot això no m'interessa.
Ja.
O a nivell de contingut, amb les poesies críptiques que parlen de... No, tampoc.
Xitxa, vols xitxar tu, eh?
Sí, fins i tot el simbolisme, la poesia simbòlica, que tant va influenciar, doncs, per exemple, la contracultura als Estats Units, tampoc m'interessa massa.
Uh-huh.
A mi m'agrada, o sigui, no m'agraden poesies amb onomatopeies, construccions estranyes sobre el paper, no m'interessa. M'interessa que hi hagi una història, que explica una història.
Molt bé.
No merda autorreferencial, aquí, de fet, per aquí prop en tenim d'alguns d'aquestos, de poetes que fan això. A mi m'agrada algú que hi entengui de lletres, un novel·lista, et dirà, per damunt meu hi ha el contista, el que escriu contes,
sí.
i encara més amunt hi ha el poeta.
Sí.
És com, diríem, per molts novel·listes bons,
sí.
la poesia, en aquest cas, és
com, diríem... És el sumum, eh?
El sumum, sí, el cim
sí.
de fer un bon poesia, un poema bo, et fa aturar una estona.
Uh-huh.
I aquest volum t'obliga pràcticament en tots els poemes. Trobar el contrast en el quotidià i que s'eleva sense esforç a l'universal, no?
Sí.
T'explico una història, qualsevol poema, eh?
Vinga, a veure. recita'l en directe.
A veure, un moment... Mm. Vinga, va.
A veure.
Diu, Mandelstam, no, que era un autor, en aquest cas rus, diu, Mandelstam no s'equivocava, no estava hecho para las prisiones, perquè se'n va anar al gulag, eh? Però les prisiones sí estaven hechas para él. Innumerables prisiones y campos de trabajo le esperaban pacientes. Los trenes de mercancías y las barracas sucias, las agujas de las vías y las lúgubres salas de espera le esperaron mucho tiempo hasta que llegó. Le esperaban los chequistas con cazadoras de cuero y los funcionarios del partido de sonrosadas caras. No veré la fantástica Fedra, escribió. El mar negro no lloró, lágrimas negras, los guijarros en la playa rodaban obedientes, como quería la ola, las nubes pasaban ràpides sobre la tierra despreocupada. Aquest, aquest té una miqueta de trampa, perquè ara sabeu doncs, que aquest va ser un represaliat per Stalin.
D'acord.
Però explico una història. Explico la història de en fi, de la mort d'aquest... Vinga, va, canviem ara radicalment de tema. Software version 7.0, looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city.
A veure quin llibre acompanya aquest rock.
Bueno, i un llibre que es diu Estados Nerviosos, sempre hem de parlar d'un assaig a la setmana, penso, que també és important. Jo em vas dir que no t'agrada, però aquest, no. Aquest penso que t'agradarà. I aquesta cançó es diu Toxicity, toxicitat, que és el que tenim a les xarxes sovint amb el nacionalpopulisme que marca doncs, l'agenda política i l'ideologia predominant en moltes bandes. No? Aquest llibre es diu Estados Nerviosos, cómo las emociones se han adueñado de la sociedad, està editat per Sexto Piso, que fa tant assaig com narrativa de ficció, i aquest William Davis és britànic, no és Noemi Klein, no és Slavoj Žižek, no és Chulhan, potser ha passat més desapercebut, juntament amb Zuboff, que va teoritzar el capitalisme de la vigilància, i algú més. Per mi és un dels clàssics ja per entendre el moment actual. El reivindico molt, el vaig llegir abans de la pandèmia, el 2018-2019. Explico en gran part la política actual. Jugo amb el títol, Estados Nerviosos, no? Un estat...
anímic.
Anímic, no? Mental, emocional, i l'estat-nació, no?
Clar.
I en contraposició, els nostres articulistes... penso que llegir assaig és important. Tot el que publiquen opinadors, diríem, d'aquí o, diríem, pensadors d'aquí, normalment són còpies de gent que ve de fora. Així t'ho dic, que no hi ha originalitat. No, Espanya no passa en bon moment a la filosofia. Era així en pensament. No hi ha gran... La filosofia en tot el món, en realitat, ja no hi ha grans...
temes.
Sí, grans temes o...
S'ha d'anar més a l'actualitat o al concret, no?
No hi ha grans sistemes. Filòsofs que proposin grans sistemes, no. Potser clar. L'últim va ser a Vermes, però... Sí, en fi... Digues.
Que són coses més concretes, es parla doncs de...
Correcte.
Què és l'alegria, no? O què és avui dia, què és la política d'avui? Però no es parla doncs de tota aquesta... No hi ha un univers filosòfic d'un autor actual, no?
Doncs si no passa el món, imagina't Espanya, no? En qualsevol cas, el que explica Davis és que no raonem, només sentim. I normalment és odi, no hi ha ideologies. Ell basa la seva tesi en Gustav Le Bon, un sociòleg pioner, que teoritza sobre l'emergència de les masses, de la multitud, de la munió de gent, de la potència que esdevé o que pot esdevenir això a finals del segle XIX, que és una novetat, un subjecte nou en època de propagació de nous relats o ideologies i de la potencial manipulació d'aquestes masses, no? Les masses poden esdevenir un ens orgànic tancat per si mateixos, un tot conjunt psicològic, un organisme viu. Ell era, de fet... aplicava teories de la psicologia social, no? I molt interessant les primeres pàgines on ancora la resta del llibre en Gustave Le Bon. I d'allà anem al moment actual, en com en èpoques de xarxes socials les masses es configuren com un subjecte molt ràpidament. Un exemple, un linxament a Twitter o el que sigui. No? Com, i això pot aplicar-se tant a nacionalpopulisme com, jo què sé, en qualsevol tema, diríem, que sigui polític. I la política ja sabem que ho és pràcticament tot, sí. Perquè és l'expressió pública de les nostres emocions. No? Ell ja parla del poder de les grans tecnològiques, el 2019, Meta, Amazon o Ciel, tot això molt abans de la presa de possessió de Trump. No? O sigui, Ella comenta que estan fent molts diners, gegants com Amazon, Google o Facebook, i s'han convertit en condicionants dels mercats, la societat civil o la democràcia, i que és molt perillós. Google pot destruir un petit comerç només canviant l'algoritme dels seus anuncis. Facebook pot fer-ho amb la democràcia.
Totalment, i a part d'això, d'alguna manera ens governen sense haver estat elegits, no?
És així.
És una mica...
Té tot això, ho explica abans que tota aquesta gent anessin a Zuckerberg i companyia, anessin allà a la presa de possessió de Trump, no? També explica com la xarxa ens fa viure la política de manera diferent, amb la immediatesa de l'efecte i reclutant gent tradicionalment a política. Ja anem acabant. La política dels sentiments avui governa tot arreu perquè som éssers reactius, que reaccionem. I això no raonem, reaccionem. Això ens ajuda a comprendre l'emergència del nacionalpopulisme a tot el món, però no cal anar als Estats Units amb el DC o a Alemanya amb l'alternativa democràtica, després del nazisme, o a l'Índia amb l'odi i persecució de l'hinduisme a les minories religioses. Només cal fer una ullada a les nostres xarxes locals amb la qüestió de les pasteres, qualsevol dia. I aquest text es pot lligar amb un altre llibre de Sexto Piso, més recent, molt interessant, Del miedo y los extranjeros, una història de la xenofòbia, i que ve a contradir o a matisar molt allò tan extès que tots portem de forma innata un xenòfob, un racista a dins, i que tenim por a l'altre des de fa milers d'anys. Ell ho fa mirant els darrers 150 anys d'història i encara, amb vigència incontestable, la seva tesi en les pràctiques i actituds colonials. És tot una paradoxa, però està molt ben escrit. I per acabar, si vols, a l'espai d'avui, que ja estem fora de temps, la connexió literària musical destacada de la setmana, si vols.
D'acord.
Mira, és un llibre que es diu Somnis de Trens, de Dennis Johnson, un altre editorial molt xula, Segona Perifèria. És un llibre que ells editen a finals de 2004, tot i que el llibre està publicat el 2001, ell ja va morir, Dennis Johnson. No sé com va anar, potser vaig veure un tràiler de la pel·lícula que em van fer, o paral·lelament vaig sentir que en Nick Cave parlava, i vaig comprar el llibre i el vaig llegir. A més a més, el vaig llegir fora de vora del foc, perquè ja era pràcticament la tardor, finals de tardor, i després va estrenar una pel·lícula, que està a Netflix.
D'acord.
D'aquest Somnis de Trens.
De fet, em sona.
Tres coses diferents. Un llibre, tot n'és la història que inventa Dennis Johnson, sobre un jornaler que treballa en la infraestructuralització i, per tant, la civilització, entre cometes, de l'oest nord-americà, en aquest cas, la construcció de les vies del ferrocarril, després treballa talant arbres, al nord-oest dels Estats Units, a Idaho, i té una dona i una filla, hi ha un incendi al bosc, i fins aquí puc llegir.
D'acord.
És un llibre curt. Mm-hmm. Un llibre molt líric, molt poètic, un llibre maco, deia, i també molt breu. I a part del llibre, hi ha la pel·lícula, que se'n fa, que són dues coses diferents, perquè la pel·lícula es pren algunes llibertats, diríem, argumentals, i val molt la pena. També la pel·lícula és lírica, poètica, és molt bonica, i a més hi ha una cançó que escriu Nick Cave, i que si vols, tot té la mateixa atmosfera.
D'acord.
El llibre, la pel·lícula i la cançó de Nick Cave.
Molt bé, doncs posem la cançó.
D'acord, doncs ens anem amb aquesta cançó de Nick Cave, sobrebasada en aquest llibre, en aquesta pel·lícula que la podeu trobar a Netflix, Somnis de Trens.
Bernat Masferrer, moltes gràcies, com sempre, per les teves recomanacions.
Walk across an open plain, heard of a boy called Elvis something. His voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and a screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. I've seen an elk with twisted antlers throw bright lightning across the sky. Seen a man with a broken curse leap from a bridge and try to fly. And I've seen a boy who was a dog, who became a man who forgot to die. Lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. Mm-hmm. place that connects me where I am now to the place where I'll one day be. It's measured in the words that we speak and the strange and wondrous things I've seen. It's measured in truth, it's measured in love, measured in a tendency to pain. It's measured by a girl in a field of flowers, a screaming dream of a midnight train. This has been going on for years, years and years and years and years and years.